El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No vull 17 minuts, estan escoltant la ràdio municipal de Sant Cugat, això és el gall del monestir, la tertúlia del matí, avui en companyia de la Dora Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Parlàvem de la puntualitat ara, el Bernat Picornell segur que arriba, però comentaves una anècdota d'un amic anglès que et deia que aquí érem com? Que érem fantàstics, però que el sentit bueno, del ella, temps no...
Ell deia una altra cosa que no sé si escolten
no,
nens
jo no,
en aquest moment.
Jo no ho he dit per rodar-hi, sí, però...
Ell deia una altra cosa que la, ho relacionava amb un aparell doncs, funcional sí. Masculí. I llavors ens deia, diu, sou pam, això...
Sí, fantàstics.
Diu, exacte, fantàstic. Colossals, podríem dir. Colossals s'acostaria més.
Bueno.
I llavors deia clar, quedeu de 2:15 a les 10. I clar, de 2:15 a les 10, no, nosaltres quedem o a 2:15 o quedem a les 10. Si tu arribes a 2:15, a l'altre no ha arribat, no li pots dir res. I si l'altre arriba a les 10, tampoc, encara que tu hagis vingut mitja hora, has perdut mitja hora o un quart d'hora o 20 minuts, i no pot ser, i és veritat. Això ho fem, eh? Cada vegada menys.
Comentava el Xavi Fornés quan va estar a Bolívia, això del temps, que és absolutament cultural. Quan quedàvem amb algú, allà, a l'endemà, per exemple, quedàvem a les 5, potser l'altra persona es presentava a les 7 de la tarda, i clar, i no, evidentment, el Xavi, que no sé si està escoltant des de Washington o no, però puntual, aviam, no sempre ho ha sigut. El
no,
tema és
no
que clar, ja era excessiu 2 hores tard, i clar, els altres li explicaven, no, és que evidentment hem quedat a partir de les 5 de la tarda, ja ens trobarem.
Vull dir, tu mismo. Tu mismo.
Sí.
No, això de fet és... Aviam, jo no vull dir que hi hagi persones que tinguin una justificació, potser surten d'un lloc de feina, s'han d'incorporar a l'altre i de vegades els horaris no lliguen, no? Ara, aquell que ho fa per hàbit és una falta de respecte cap a l'altra persona. És minusvalorar el valor del seu temps perquè... tant se li en fa. Jo tinc l'anècdota, la meva filla, tinc una filla que és molt, no sé, molt estricta i bastant exigent, i era joveneta i amb les amigues, i quedava tal hora i no hi era, per exemple, en una estació, no s'esperava ni 5 minuts, els 5 minuts s'agafava i marxava, eh? I llavors les altres s'enfadaven, no, és que, no, hem quedat tal hora, si no hi ets, adiós, bon vent.
Bueno, deixa d'explicar la meva, doncs ara ja el temps. Jo procuro ser superpuntual sempre, per respecte a l'altra persona. O sigui, jo arribo tard, és que segur que ha passat alguna cosa. Jo tinc una amiga, una gran amiga, una persona que m'estimo molt, que té la mania d'arribar tard. Sí, és igual, jo dic, escolta'm, des de les 10, quedem a les 10 i mitja, però si quedem a les 10 i mitja, arriba a les 11, això segur. I un dia em vaig empenyar bastant, vaig dir, escolta'm, Mari, no m'ho facis, perquè jo deixo de treballar perquè, per arreglar-me, per preparar, per rebre't, i la pròxima vegada era un sopar. I com va ser l'hora... vaig despullar, em vaig fotre el pijama i vaig a dormir. La meva dona, però què fas, que estàs boig? Dic, no, havíem quedat a aquesta hora, vaig estar. I al cap de 10 minuts o un quart, jo estava a la tele a l'habitació i sento que arriba en Lluís i la Mari, no? No m'ho ha fet més. Ara, quan quedem una hora, ve l'hora. No em vaig aixecar, jo vaig seguir a la meva, vaig dir, no, ara faig el meu plan de treball, ja he canviat. I ara, des d'aquest dia, no m'ho fa i arriba puntual. O
sigui, sí, Lluís, jo em pensava que havies dit que ella havia entrat a l'habitació,
no,
que t'havia vist amb el pijama dintre del llit, i diu, no m'ho ha fet més,
no,
no vull tornar a veure altra vegada amb el
pues,
pijama.
Mira, pues mira, ara això vaig a lligar-ho amb una cosa que em ve bé. Escolta'm, no desvetllaré gaire cosa, el dia 26, al vestíbul d'Auditori de Sant Cugat, fem un acte junt amb el Rotary, per la polio, per conscienciar primer, per erradicar la polio del món, que ells estan aconseguint unes victòries molt importants, i per conscienciar de la postpolio, que això és un problema molt nou, i que l'administració i inclús metges no saben com agafar-ho, no? I fem un acte que vindran un agent, el director de la Goodman sobre aquest tema, un cirurgià d'estètica per el que representa les malalties deformatòries o limitatives, i farem un acte. I això ve del yo-yo pijama, no? I després es presentarà una obra meva, que és un autorretrat, que es diu Autorretrat d'una malaltia. Aquí s'acaba d'explicar, suposo que després ja anirem explicant, o sigui que en principi demanaria que la gent reservés aquest dia
26 d'octubre.
26 d'octubre a les 8 de la tarda al vestíbul de l'auditori, que és per recollir fons per comprar vacunes. Però has de pensar que una vacuna val 30 cèntims, o sigui que si donen 30 cèntims ja han fet molt, o sigui, perquè pot evitar que una persona passi tota la vida amb unes deficiències bastant importants.
És un monòleg?
No, parlarà el director de la Goodman, bueno, el director del servei aquest de la Goodman, el cirurgià d'estètica, amb els problemes psicològics que representa això, suposo que parlarà algú del Rotary i jo explicaré, però molt lleu, serà la meva experiència com a afectat de la postpolio. I ja està, llavors es farà cava i coca i llavors es veurà el retrat que m'he fet. Bé, jo ho estic explicant tot,
sí,
punyeta. Escolta, no, deixem-ho córrer, és igual. Si tu
no, ens
ja
apuntem.
Ens apuntem. Serà un acte que crec que és molt bonic i, home, i per 30 cèntims solucionar un problema, sí, amb una persona, crec que és molt barat.
Ens ho apuntem el dia 26 d'octubre al Teatre Auditori. Doncs nosaltres estarem allà i segurament molta gent també donant suport, doncs, a això que explicava el Lluís, que moltes vegades no es visibilitza a les víctimes d'aquesta malaltia, que inclús comentaves, després de 40 anys hi ha gent que ha començat a tenir els, sí, efectes d'aquesta malaltia, sí, i que segurament, doncs, els hi deu agafar malauradament per sorpresa. Tertúlia, jo volia fer només un aclariment, que estàvem parlant del temps, el Bernat Picornell no ha arribat, ara semblarà aquí que estàvem fent aquí un comentari sobre la puntualitat, i no, i és que el Bernat sempre ens avisa que arriba una mica més tard, per tant estem avisats i per tant no era res personal contra el Bernat Picornell, que esperem que de seguida arribi. Tenim temes sobre la taula que cap de setmana el diari El País, no sé si el veu fullejar, parlava, doncs, sobre un altre cas de suposades comissions que hauria cobrat Convergència Democràtica a través d'obres aquí a Sant Cugat. Concretament estem parlant del poliesportiu de Mirassol, del complex esportiu de Mirassol. El País deia que l'empresa UTE, adjudicatària de la construcció i la gestió d'aquest complex esportiu de Mirassol, havia donat 134.000 euros a fundacions vinculades a Convergència Democràtica, fet que, segons el diari, representa un 2,8% del preu de l'obra, que ascendia a 4,9 milions. Aquesta obra no es va dur a terme, però tot i així deia el diari El País que l'Ajuntament hauria cobrat aquestes comissions. L'oposició ha demanat, doncs, una convocatòria immediata de la Junta de Portaveus per aclarir aquest tema, i aprofitar també, doncs, que al darrer ple van demanar també, doncs, arran de l'altra comissió informativa que s'havia de fer sobre el cas Petrum 2, doncs, aprofitar també, doncs, obtenir d'alguna manera per avançat, doncs, tota la documentació referida a aquest cas, i aleshores entenc que també, doncs, des del punt de vista de l'oposició i del govern, doncs, aclarir aquests fets. No sé què en penseu, és el segon cas que tenim en més d'un mes. Eduard.
Bueno, jo podria, primer de tot, que UTE és Unió Temporal d'Empreses.
Mm-hmm. Sí, per tant, perquè
vol dir que aquí hi ha diverses empreses que no sabem quines són. Això no té massa importància, el fet aquest. Si no, altra cosa, si no m'equivoco, en aquest cas arriba amb el 2,8%, no arriba al 3%, cosa que és curiós, com a mínim. No arriba al 3, però bueno, és igual, és el que és. Jo em sembla que efectivament investigar s'ha d'investigar, seguirà la investigació per l'altra part de tipus judicial. La primera cosa que haig de dir, que clar, sorpresa no me'n causa cap ni una. Vull dir, que és un fet malauradament conegut, no aquest cas concret, però sí el d'un tipus de gestió, de forma fet que es pot extendre a la majoria dels partits que han tingut i que tenen, que governen, sigui municipalment, sigui autonòmicament, sigui en general, a l'Estat. Per tant, malauradament, és una vegada més una mica més del mateix, i esperem que això s'acabi. i s'acabi només amb aquest canvi. Veieu, jo aprofito per ficar al mig una notícia que és actual, que són les eleccions de Portugal.
Sí, en parlarem.
Les eleccions de Portugal, que, òbviament, està clar que el grup conservador ha conservat, mai més ben dit, el seu estat, doncs perquè el senyor Sócrates, expresident del país i socialista, va anar a la presó. I aquest és un punt que va decantar molt les votacions. És així.
El tema fundacions que comentaven, porten mals de caps a alguns partits, estem veient, doncs, què n'haurien de fer, Lluís?
Bueno, és que aquest país, les fundacions han servit moltes vegades per això, vull dir, per amagar diners de partits, de particulars, d'empreses, vull dir, les fundacions són pres com són pres. Ara la llei de fundació de totes maneres ha canviat i s'ha endurit una mica el control de les fundacions. Però això, jo crec que això de la corrupció, la corruptela, això, s'acabarà. Jo donaré per acabat quan surti un senyor del partit que sigui i digui d'un company seu de partit que això, escolta'm, si aquest senyor té d'anar a la presó, que hi vagi, investiguem-lo. O sigui, no intentar tapar d'alguna manera, si però vosaltres més, que sí. O sigui, jo em sembla que s'acabarà quan els mateixos partits vulguin fer neteja de veritat. O sigui, que donin la cara de cop i diguin que el senyor és corrupte, l'apartem. Si després resulta que no sé què, ja en parlarem. Però mentre es donin excuses per casos fragants de corrupció, es donin excuses, s'intentin tapar amb casos d'uns altres partits i tot això, hi ha aquesta podrimenta general que no, i jo espero que dos partits aquests emergents o nous no hi ha cap que em caigui especialment simpàtic, però sí ha servit per una cosa, per sacsejar la vida política d'aquest país i per donar-se compte, molts partits, els que es donin compte, que la cosa no pot seguir així. I o es canvia o desapareixen, encara que la meva teoria és que tots els que van participar en la transició, a la curta o llarga, desapareixen, perquè tots tenen coses que amagar.
Lourdes.
Aviam, jo penso que el fet de que la gent es deixi corrompre està dins de la condició humana. Allò de tothom té un preu, sembla, és una cosa que té bastant de lògica. Que els partits en aquest país han buscat vies alternatives de finançar-se, jo penso, això ho sabem tot. Jo alguna vegada fa temps ho havia comentat aquí i alguna persona s'havia enfadat molt, no amb vosaltres, em deia, bueno, com pots dir, bueno, pues és una realitat, i de vegades em deien els interventors, bueno, de vegades, tal com plantegen les coses, es fan fraus de llei. Aquest cop potser no és un frau de llei quan demanes un percentatge, però quantes vegades, per exemple, amb una obra dius, bueno, fas l'obra, però tanmateix m'asfaltes un altre carrer o m'arregles una plaça. No haurien de ser aquestes coses. Aviam, hi ha un pressupost per una obra concreta i no perquè m'hi afegeixis un postre, un retall. Les coses s'han de ser aquelles. I llavors, una altra, que també la trobo molt gran, molt grossa, i és que quan de vegades s'adjudica una obra, hi ha pròrrogues, no? Mai acaba per al preu al qual s'ha adjudicat. Sempre hi ha sortit el problema, ha sortit l'altre, però mai és al revés, mai és, mira, ens ho han trobat més fàcil, sobren aquests diners. No, sempre és a mayores. Aleshores, això ha sortit perquè hem tingut la crisi. I llavors, clar, com que a tothom li rasquen les butxaques, doncs és quan surten les coses d'uns i d'altres. I el problema ha estat també, doncs, que aquí a Catalunya hi havia molta part. Jo no sé si és que tots els partits, no només Convergència, tenen problemes d'aquests, però es tapaven d'uns als altres, sí. Jo hi he estat moltes vegades crítiques a Convergència, però és un tema estructural dels partits i s'ha de resoldre.
Jo, en principi, m'agradaria negar la major. Sí, jo no crec que tothom sigui corrupte, ni que tothom tingui un preu. Jo sempre ho dic.
Que tothom té un preu. Jo no dic, sí, Ruta, que tothom té un preu. I això...
Bueno, doncs jo dic, dec ser una puta tan cara que no hi ha preu per comprar-me.
Bueno, espera, tot arribaríem. No ens hem posat... És que, clar, perdona un moment, tothom és molt honest quan no ha tingut l'opció de... Algú li digui de manera creïble...
Això tu no ho saps. Jo he tingut l'opció.
Perdona, de manera creïble, tu diuen...
No ho saps. Tu no ho saps, bueno, les ocasions que he tingut jo? O que
bueno, però sospito, sempre hi ha determinats volums de diners,
sí,
no?
Sí, però des de l'ho ja et dic. Jo aquí penso que no, ja penso que hi ha gent honesta i que no es pot comprar perquè té uns valors interiors que no li permeten comprar-se i ja està. Vull dir, això penso. I després el que penso, que el que tenia de ser és fer una llei de donacions, com està en molts països, per mantenir els partits. Els partits, el que està molt clar, que amb els afiliats que tenen no poden mantenir la seu aquí, la seu allà, el cotxe aquell... No. Això està claríssim.
No, jo crec que és un problema que gasten més del que haurien.
No, és igual. El que tindria de fer és que si jo vull donar 1.000 euros a Convergència, que sigui una cosa neta i clara, jo dono 1.000 euros a Convergència.
Com a Estats Units. Com
a Estats Units, que sempre en parlem...
Clar, vull dir, és una manera que... Home, hi ha grans companyies que donen els demòcrates i els republicans.
Seria una transformació arreu d'Europa. Perquè és que no és una cosa exclusiva només de l'Estat espanyol.
No, no, queda públic i no queda vinculat llavors a feines que fan aquelles empreses per l'administració. Perquè, clar...
Clar, però és el tema que estem...
És que si no, és
però,
ben clar...
De totes maneres, és que, escolta'm, jo vaig estar en una conversa una vegada que jo em van demanar... Bueno, no donaré més datos. Jo vaig estar en una conversa amb un empresari francès, molt important. Jo li vaig estar fent una feina. En aquell moment el va interrompre el telèfon, va començar a parlar amb algú. I va dir, no, escolti'm, jo ja els hi donaré el que vostès em demanen, però amb el meu negoci no s'hi posin. Jo ja m'espavilo. Bueno, aquest senyor venia productes làctics. I un partit, X, li demanava diners a canvi de servir els seus productes als col·legis, no sé què. I va dir, no, escolti'm, jo ja els hi donaré aquests diners a vostès. Però l'empresa la domino jo. O sigui, jo ja distribuiré els meus productes com jo tinc... Home, aquest tio era molt honest. Aquest tio no va voler que li obliguessin a vendre els seus productes als menjadors. Ell va dir que ell el negoci ja el feia, ell ja ho sabia fer, que donava aquests centis perquè els hi donava la gana. No per a canvi d'això. O sigui, pues hi ha gent honesta. A la vida hi ha gent honesta. Perquè, clar... gràcies a Déu, si tot jo parés pel món pensant que tots som una pandilla de xorissos...
No, no, jo no he dit això, eh? Jo he dit que tothom té un determinat nivell de preu i que tothom és honest quan no té una oferta creïble. A la que tu tens una oferta creïble, doncs diuen que tothom té un preu.
Jo demanaria que parlessis per tu. Per mi no parles.
Jo parlo en general, no, jo parlo en general, tampoc no parlo per tu, parlo en general, no parlo ni per tu ni per mi. Jo dic que diuen que tothom té un preu.
Diuen, sí, també diuen que...
Bueno, s'han fet estudis, o sigui, ja et dic, quan fas una estadística no parles del 100% de la població, hi ha un marge d'error.
Lourdes, jo entenc el que vols dir. El que passa és que és veritat que... Entenc que és una qüestió que no s'ha de poder permetre, per tant, hi ha d'haver alguna cosa que fixi un punt de partida per tothom igual. Que...
Sempre aleshores, ho he dit.
Per això vull dir que no sembli aquí... Jo entenc que no estàs fent apologia de que...
De cap de les maneres.
Però, en tot cas, el que sí està sobre la taula, doncs és... precisament la integritat de molts partits polítics i de moltes persones, ja no partits, perquè és veritat que jo... crec, i ara potser estic parlant massa, però evidentment no tothom és corrupte ni no tothom forma part d'un entramat del que sigui. Simplement que segurament hi ha gent doncs, que està en moments clau, en punts clau, que li permet fer sobrepassar una mica el que seria el sentit comú. Ja no la
però gent, aquell que comú. No denuncia... En certa manera hi participa. I aleshores molts cops dins els partits no diuen, i ho crec, jo crec perfectament que hi ha gent a les cúspides honestes. Mira, t'ho dic, jo penso que el Rajoy és un tio honest, però vols dir que no sabia tot el que passava pel darrere?
Igual,
vale?
Entendríem que seria igual
vale?
De responsable.
El mateix que tot arreu. El Mas no sabia quan va ser conseller en cap i responsable d'economia amb el Danyos. Què vol dir que no ho sabia? Aleshores potser no s'ho han dut, no ho sé, però també té la seva part de quota.
Eduard.
Rajoy està en aquest moment content. Penso que aquest dematí s'ha aixecat molt feliç perquè el seu veí, Portugal... Maria Espalau, estan boniques d'aquell senyor del PSOE que va dir que potser es vam equivocar, va dir, Espanya es vam equivocar i es vam quedar a Catalunya i vam deixar que marxés Portugal, si haguéssim fet al revés, estaríem més contents, no recordeu, no? Senyor,
home, hi ha gent
que tira,
que
va morir, senyor, que tira morir, molt senyor, enrere. El senyor Mújica va dir això en un moment determinat, va dir, quizá nos hemos equivocado a España y dejamos que marchara a Portugal y nos quedamos con Cataluña y quizá hubiese sido mejor. Bé, el senyor Rajoy està content perquè, evidentment, el Portugal han guanyat el centre dreta, més aviat dreta que centre, degut precisament a que el senyor Sócrates el van fotre a la presó, per broma, perquè va fotre la mà al calaix, i jo li diria que està preparant la campanya del desembre i jo li aconsellaria que es presentés així com va fer un espot en català molt divertit el dijous abans de les eleccions del 27, va dir junts estarem millor, cosa que està, li agraeix molt amb el senyor Rajoy. Jo li diria que per properes eleccions que per exemple es dediqués a fer un bolero, perquè és un home que té aquest tarannà de bolerista, i hi ha un bolero maquíssim que bé, jo hi ofereixo la lletra que seria bótame mucho como si fuera este año la última vez, no? A veure si podia fer una cosa així. Bé, a part d'aquesta broma, és que a mi el dematí del dilluns penso que s'ha de fer una mica de conya perquè si no ens morim aquí ja, ens morim d'avorriment. Bé, a veure, tots els partits que estan al poder, que han tocat poder, dic els partits, no dic totes les persones, suquen. Suquen per treure diners al partit i alguns per treure diners personalment. Insisteixo, tots els partits, però no totes les persones que estan exercint càrrecs públics, alguns de més importància i uns altres de menys importància. Això és un fet. I és un fet aquí, i és un fet a Alemanya, és un fet a França, és un fet a tot arreu. Hi ha dues diferències bàsiques amb aquest tema. La una és que a determinats països, quan es confirma que efectivament algú personalment ha fotut la mà, ha cobrat una comissió, total, salta immediatament. És a dir, l'expulsen. Hi ha una cosa que fa mal, hi ha un cos estrany dintre d'allò, i l'expulsen. I, evidentment, si convé, hi ha un judici per excatir què és el que ha de pagar o va pagar aquesta persona. Aquí, a Espanya, al contrari, es produeixen dos... Hi ha dos tempos, no? Primer tempo, els del partit ho neguen. Segon tempo, alguns del partit comencen a acceptar que potser sí. Tercer tempo, que no he dit, dos són tres. No ho sabíem. Aquest tio ens ha traicionat. Molt bé. Però tots els partits, tots. I per tant, hem d'entendre que la Lourdes apuntava una cosa que és veritat. Ella deia, la gent té un preu. La gent té un preu i llavors, jo també estic d'acord. Estic d'acord amb els dos. Tu deies, la gent té un preu i jo et dic, hi ha gent que no té preu.
Bueno, l'excepció.
Hi ha gent que no té preu i diu, no, a mi ja em podeu fotre el que vulgueu, que això no va amb mi i no va. I per tant no ho acceptaré i no ho faré. El problema està amb aquestes coses quan arriba un moment determinat, generalment campanyes, on tot això aflora d'una forma sistemàtica i quasi massiva, precisament per fer mal a l'altre. Llavors anem amb aquest joc de tu més, tu vas fer això, tu què dius ara, no sé què, etc. Clar, quan va sortir el grup de Podemos i va sortir el que havien cobrat, que aquell senyor havia cobrat uns diners doncs de per fer un estudi de suport al règim bolivarià doncs de Chávez, dels senyors van fotre a sobre, no? Ah, és evident. Per tant, ara, d'això ha deduir que tothom té les mans tacades, les mans brutes, bé, hi ha una gran distància. No hi ha causa, no hi ha causa que no suposi un moment determinat. Per exemple, ara tinc un cas concret, i acabo. La senyora Colau i la senyora Càrmena estan al front de les dues ciutats més importants d'Espanya, amb uns pressupostos brutals i amb una doncs, dificultat real de gestió. Què es deuen haver trobat? Jo, tant una com l'altra, considero que són dues persones honrades d'entrada. tant una com l'altra, considero unes persones honrades. La Carme té una trajectòria llarguíssima, des de que no va morir al seu despatx de Totxa perquè va arribar tard i no li van fotre quatre tets com els seus companys. Bé, ara, això vol dir que aquestes dues persones que estan al front d'aquests ajuntaments poden eliminar, encara que manin, entre cometes, tota la merda, diguem-ho així, que hi ha amb aquests dos ajuntaments des de fa anys i anys i anys? No. No. El que ho hauran de fer, penso que el que volen fer, és a poc, doncs, anar esbrinant què és el que poden anar traient, aquí no, aquí sí, perquè si no, aquí, com policia municipal, se m'aixequen i han de fer-ho d'una forma. Ara, arribaran a aconseguir eliminar tot això? Jo, honradament, penso que no.
Houston, tenim un problema, aleshores.
Mira,
no?
Sí. M'agradaria matitzar aquestes converses que estem fent sobre si la gent té un preu o no. I estava pensant, me'n recordava fa molts anys, mantenia els dilluns al dematí també unes converses amb el professor Josep Subirats, que va ser membre del del Tribunal de Comptes. I també va estar, penso, amb la redacció de l'Estatut i tal. I, bueno, ell va ser professor meu i jo li col·laborava en unes classes. I els dilluns ens trobàvem i xerràvem una mica. I des de la distància, sempre vam mantenir, parlaven sobre el tema aquest de si la gent es pot comprar o té un preu o no, no? I em deia, mira, Lourdes, les persones tenen, sempre es poden comprar. Hi ha dues maneres de comprar les persones. Amb diners o amb vanitat, eh? I sempre per algun d'aquests dos camins pots entrar a les persones. I vull dir, com una persona amb una llarga trajectòria, amb una experiència, la veritat és em va deixar aquesta reflexió que avui per avui encara la considero bona.
Jo te l'accepto, aquestes dues afirmacions, i et diria més. Jo l'afegiria una tercera, que seria amb algú. O sigui, per exemple, els homes cauen molt, sí, és així, en un tema que és el sexe.
Sí, pues, francament, quan veus davant hi ha hagut unes espies increïbles
molt,
que han portat a homes de primera línia i que s'han venut l'enteniment, penses, noi, quines capacitats.
Per això dic que hi ha una tercera, que seria aquesta,
reconec,
no?
Sí, sí.
Una quarta,
seria
l'amor, també, eh?
Sí.
Hi ha gent que necessitem sí. Carinyo. Exacte. També se'ns pot comprar.
Home, jo també he tingut carinyo tota la vida. No, però és veritat. El que passa és que jo potser on marcaria la diferència, on marcaria el matís entre una forma de caure i l'altra, és amb el fet del preu, en el sentit de preu de diners. No? O sigui, hi ha un tipus de persona que potser no s'aconseguirà que ell faci alguna cosa diferent del que creu que ha de fer. Fixa't que dic del que creu que ha de fer. No precisament del que potser per tu sigui lícit o no lícit, que això seria una altra cosa. O sigui, ell té un concepte de que ha de desenvolupar un tipus d'activitat, un tipus d'acció, i creu que ha de ser d'aquesta manera. Llavors no canviaràs o no li modificaràs aquesta actitud amb diners. Llavors, jo estic d'acord amb tu en que efectivament hi ha una via, hi ha altres vies per poder aconseguir que aquesta persona, doncs, diguéssim, deserti del seu d'allò i caigui en allò que l'altre pretén per caure. Però clar, jo penso que tot i amb això és diferent, no? Jo penso, l'individu o individua, que cada dia més dones, afortunadament, que estan al poder i que, per tant, també poden caure en aquest tipus de coses. El que està al poder, que només cau per diners, per mi és molt pitjor que el que cau amb segons quin tipus de frau o d'engany, perquè hi ha altres coses pel mig, és diferent. El que és de diners, que és va a la pela, és com, hi ha la frase aquella famosa, no? He venido a la política para hacerme rico. Clar, quan un tio et diu, he venido a la política para hacerme rico, es situa en un marc que ja no hi ha alternativa. O sigui, aquest senyor farà el que sigui, per fer-se ric, perquè ell ho diu, ho manifesta d'aquesta forma tan clara, obertament i en públic. L'altre, el que, per exemple,
jo penso que el que de debò vol fer-se ric amb la política, des de l'ho no ho publica, perquè no crec que li doni massa.
El senyor Zaplana va dir-ho, perdona.
No, bueno, i per això on està ara el Zaplana?
Bueno, escolta'm, pues ja està. Està vivint molt bé el senyor Zaplana.
Ja m'agradaria veure-ho.
Home, jo vaig anar l'altre dia que estava en una reunió que van anar antics dirigents i, collons, t'asseguro que sí.
Feia bona cara.
Potser,
però vola, eh?
Potser, si no hagués parlat, encara estaria millor.
A veure, si no hagués parlat, potser encara estaria en un càrrec públic. Ara, millor des del punt de vista econòmic, no ho sé.
No ho sé.
No ho sé. Per exemple, ara ja he vist aquí a La Vanguardia d'avui un anunci de la nova convocatòria internacional sobre la construcció immobiliària i tal. Hi ha una fotografia dels diferents primeres espases que vindran i en Josep Piqué, doncs un d'ells és en Josep Piqué. Que en Josep Piqué, qui li diria des de Bandera Roja, però clar, que el seu pare era alcalde franquista. Però
bueno, això n'hi ha moltíssims a la política, són d'esquerres i els seus pares eren franquistes.
Era rebel, i ara en aquest moment està aquí, de cap número 1, i fixa-t'hi tu si ha fet evolucions en la seva història. Ara,
també la gent pot canviar d'opinió, eh? Jo sempre ho penso, de vegades, no? Dic, eh?
Que... Per què un ha de ser sempre de la mateixa manera?
Jo Piqué ho vaig conèixer quan estava a la Direcció General d'Indústria, i és un tio intel·ligentíssim, molt intel·ligent, molt vàlid. Tenia la primera, i estava en una empresa que feia un làser industrial, i tenia la primera, vull dir que no tenies que explicar-li massa coses, eh? Altra cosa és després com la seva evolució personal porta a diferents situacions, etc etc. La intel·ligència no té res a veure amb la virtut.
De fet, va entrar al Partit Popular com a independent, si no recordo malament, la primera legislatura era independent, no estava a les files del Partit Popular.
Exactament.
Us volia exposar tres casos, aprofitant el tema de Portugal, que, de fet, ja comenten molts diaris que l'estat espanyol no es parla tant de les eleccions a Portugal. En canvi, a Portugal sí que se n'ha parlat molt d'Espanya, allà, a nivell de mitjans de comunicació, del discurs dels polítics, i aquí el que tu deies, no?, que és com, ha quedat com el germà petit des de Carles I i V d'Alemanya, que evidentment doncs, la relació, i són dos països ben diferents. Ben diferents perquè compartim segurament a nivell econòmic una via paral·lela als dos països. Volia exposar tres casos que hem tingut i que segurament tenen relació. Un és Grècia, l'altre és Portugal i l'altre és Irlanda. Són tres països que han patit de manera absoluta doncs, tot el tema de la crisi de les retallades, vull dir, tres països que han aplicat retallades molt doloroses, però que cadascú ha sortit d'una manera diferent. A nivell electoral tenim el cas de Grècia, que ha repetit la formació de Syriza. En el cas de Portugal, que repeteix l'altra formació de retallades, tot i que fa un any, si deia el diari Ara, si li preguntaven a Passos Coelho si repetiria, deia que era impossible, perquè evidentment la situació, l'ambient que respirava al carrer era força negatiu. I després tenim Irlanda, que recordem, és un país que també va tenir una intervenció dels bancs i va tenir dos rescats, ara no ho recordo, i que, tot i així, no ha renunciat mai a certs drets socials i econòmics que en altres països s'han aplicat absolutament de manera esfereïdora. És a dir, a Irlanda el subsidi indefinit continua existint. El sou mínim continua sent de 2.000 euros al mes. I tot i així, clar, és tal com van aplicar les retallades, les van aplicar als bancs, no a la gent, diguéssim. Són tres escenaris que tenim ben diferents, i hem tingut ara les darreres eleccions a Portugal que donen diguéssim, aquesta continuació al govern que ha dut allà al centre-dreta.
En minoria,
veieu? En minoria amb un 39% de les votacions.
No, en majoria, no en minoria. Majoria,
bueno,
no,
majoria,
no majoria, majoria absoluta.
Exacte.
Majoria, però
el mateix
majoria
que ha passat
absoluta.
A Grècia. El mateix cas a Grècia. Com veieu aquests escenaris? Perquè... I més ara que tenim aquestes eleccions al desembre i no sé si repetirem.
Sí, hora, com a mínim,
ja, però són 10 minuts que jo crec que poden ser, que podem dirimir una mica el camí d'aquí al 20 de setembre, que torna a validar-se o no la continuació del govern espanyol, i potser estem en la mateixa posició que fa un any a Portugal, que fa un any potser a Espanya hi havia gent que veia aquella aliança del Partit Socialista i Podemos d'una manera molt més clara, i ara es veu un escenari completament diferent, amb Ciutadans i el PP amb, diguéssim, portant les regnes de l'estat espanyol. Què en penseu?
Les diferències, són tres països amb diferències molt substancials, molt. Grècia partia d'una situació fora del comú, és a dir, si Grècia no hagués estat en la posició que està de tipus geogràfic, probablement no li haguessin permès segons quines coses. Pensem que Grècia, com sabem quasi tots, el tema de la imposició fiscal que pràcticament no existia, l'IRPF quasi ningú pagava, era el país que tenia més cotxes esportius per càpita de tota Europa, quan no podia, estava, i a més amb molts i molts anys de dues famílies que havien dominat, una per l'esquerra i una per la dreta, teòricament, el país, els Calamalis per una banda i els altres, que no me'n recordo el nom, per una altra. Vull dir, era una cosa, és un aspecte molt diferent. Syriza parteix surt d'aquesta, d'intent trencar tot això, i que Syriza té una experiència raríssima, que és que fa amb tres votacions i continua sortint Syriza, variant els percentatges, però continua sortint. És una situació molt estranya, molt poc normal. Irlanda és una altra situació estranyíssima. Acá, Irlanda, en un moment determinat, es va convertir en la seu de quantitat de multinacionals perquè feia una exenció d'impostos brutal. Llavors, el creixement d'Irlanda com a tal, el creixement econòmic d'Irlanda com a tal, no dic que fos una ficció, era real. Era real des del punt de vista econòmic i de la borsa i dels bancs i tot el que tu vulguis. Però no era el resultat d'un tipus d'industrialització, d'un tipus de feina feta des del país, sinó que era una cosa que li venia, a través de la seva manera d'enfocar aquest tema, doncs li venia des de fora i li produïa uns beneficis que podíem comparar, ho podia passar a Suïssa en segons quins moments. Per tant, i Portugal és tota una altra cosa, que Portugal, no ens ho oblidem, Portugal era el que era en el seu moment perquè va ser un gran imperi que tenia un cap molt petit i un cos brutal, i a poc va fer aquell canvi bestial que va passar de la revolució tal, després hi havia els militars, després els militars van venir els socialistes, els comunistes, després, tota aquesta evolució, fins a arribar a un punt on també, com una mica com a Grècia, hi havia un control que s'afortia per poques famílies, i el PIB del país mai podia cobrir la necessitat realment del país i dels crèdits que obtenia. Això és que són tres casos
però que us volia dir,
diferents.
Tres casos diferents que han patit unes conseqüències similars. El que vull dir és, si ha passat que repeteixen allà els governs amb dificultats molt grosses, a Espanya, que és una situació ben diferent, i també doncs per tal com ha trontollat algunes coses a nivell també d'europeu, les amenaces d'intervenció, etc, continuarà el Partit Popular a partir del 20 de desembre?
Jo crec que si el Partit Popular aconsegueix el màxim de vots, evidentment, hòstia, que serà una minoria. Jo penso que aquí hi ha una diferència més substancial amb aquests tres països que has dit, i és que aquí han sorgit dos forces, Ciudadanos per una banda i el Podemos per una altra, que faran que els dos grans es convertiran en quatre similars.
Lluís, què en penses?
Bueno, jo penso l'últim que ha dit ell, no? Jo em sembla
tenen la clau.
Que jo crec que el que ha passat a aquest país no han passat els altres, que han sortit forces emergents molt, molt potentes, i aquests per anar al cop de les seves caigudes, per aliar-se. Encara que, com hem dit últimament, la política és tan ràpid, tot tan ràpid, que d'aquí fins al desembre té de ploure encara i poden passar moltes coses. Jo el que confio que aquest país, perquè s'ha vist el que ha donat el PP en aquest cas, no tingui majoria absoluta, que jo estic segur que no la tindrà, perquè si no ja poder sí que ja cal marxar del planeta ja, i que no pugui governar, perquè el que ha fet fins ara, jo crec que la gent ho té de castigar, ja no la corrupció, perquè com estàvem dient, tothom té els peus de fang, com es diu, però amb les lleis, vull dir, hi ha lleis que retornat als anys 70. Vull dir que jo crec que això de la gent ja s'ha d'anar a compte, té de ser conscient de, i canviar el seu vot, no? I bueno, l'altre dia ho va dir el senyor Obiols, no? Que diu que la gent vol votar però que no sap que vol votar. I dic, bueno, quan ens despertem, quan no siguem tan tontos, ja els tornem a votar.
Lourdes, va, per acabar.
Bueno, amb el que deia, sobretot els tres països comparats, comparteixo molt la seva visió, no? De que les tres situacions eren totalment diferents. Irlanda ha tingut l'avantatge de saber-se obrir la porta molt a les indústries estrangeres que han domiciliat allà les seves seus, tot i que no és el millor lloc per pagar impostos, perquè clar, una vegada és el tipus d'interès nominal de l'impost de societats i l'altre és l'efectiu real que es paga, i llavors pues, la realitat és que paral·lelament doncs, hi ha una protecció social que també és important, però vaja, ha estat una porta d'entrada de moltes empreses que per aquí, diguem-li, s'han dedicat a fer una aportació d'impostos que s'hi han anat molt bé, les exportacions també les treballen molt bé, i jo crec que és pues, un dels països que, perquè està, la gent està molt ben formada, amb els estudiants, i per tant és un avantatge que tenen respecte als altres. Grècia és el batiburrull, vull dir, el desordre, i efectivament, si no, potser no hagués estat per al lloc on està ubicat i alguna intervenció nord-americana de dir no deixeu caure a Grècia, probablement en aquest moment estaria fora de l'euro. I la situació a Portugal és un país potser que no sé si no té el mateix nivell de riquesa que podrien tenir els altres, si no s'ha hagut d'aprofitar pues, el fet de té tanta costa, podia ser doncs, un punt de partida cap a Amèrica, com ho va ser en un altre temps, tot això.
Mira el rellotge. Perdona,
No.
Hem de marxar, ho deixem amb aquest apunt. Nosaltres tornarem demà un quart de deu del matí, i amb l'Eduard Jané, el Lluís Ribas i la Lourdes Dalmau, gràcies per haver vingut. Ens tornem a veure dilluns que ve.
Molt bé.
Bon dia. Si Déu vol, bon dia a tots.
Nosaltres els deixem ara amb el magazín Sant Cugat a Fons, amb la Carme Reverte, i tenen tota la informació, ja ho saben, a cugat.cat.
El gall del monestir.